Continguts en xarxa.
Masters?
Sadly, yes.
Is it hard to get?
It depends what you mean by hard. Why?
I was talking to Aaron, and he told me that as a rule, they only give full-time positions to MLS grads.
That's not completely true. Claire doesn't have one.
She doesn't?
She has a PhD in lit.
Great.
Yeah, whatever you do, don't get an MLS. It's recently declared the worst master's for a job.
Really?
Yeah.
And yet you have a job.
Well, I'm an exception. Oh. Anyway, you don't want to be a librarian.
I might.
No, you don't. Hey, what about that Deborah Burke? You'd be crazy to pass that up.
Yeah. That's not gonna happen.
No, why not?
It's just not. You wouldn't understand.
Yes, I would.
Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest diàleg que ara sentíem entre un noi i una noia transcorre en una biblioteca i és una escena de la pel·lícula nord-americana Columbus, del director sud-coreà Kagonada. L'argument gira entorn d'un noi a la ciutat de Columbus, a Indiana, que té un pare arquitecte en coma i d'una bibliotecària molt apassionada a l'arquitectura. És una pel·lícula molt bona, força hipnòtica, plena de converses interessants en exteriors, que ens parla de fins a quin punt les estructures físiques de l'entorn en què ens movem influeixen en nosaltres. Aquesta parella visita diversos edificis de la ciutat, descobreix conversant els traumes que arrosseguen ells i els anhels de futur que tenen. I és que avui, coincidint amb el fet que Barcelona ha estat designada capital mundial de l'arquitectura per la UNESCO, dediquem aquest Cinema a la xarxa a la relació entre l'arquitectura i el cinema, que ja veureu que és molt elevada. De fet, la història del cinema és indestriable de l'arquitectura. El cinema contribueix a descobrir-nos, o a oferir-nos, una nova visió d'edificis emblemàtics. I l'arquitectura, per la seva banda, ajuda en el cinema a transmetre sensacions. També en el cinema mut, perquè sense comunicació auditiva, la comunicació visual adquiria, aleshores, una gran importància. No hem de pensar que els edificis, a les pel·lícules, són elements complementaris, només per ser observats. En absolut. Les estructures físiques en què es mouen els personatges creen ambients, provoquen situacions i emocions que ajuden l'espectador a entendre millor aquella història i els costums socials en què es desenvolupa. Una pel·lícula on l'arquitectura és un personatge més és Anònim venecià, sobre un home i una dona amb un matrimoni que es va trencar i que es retroben a Venècia, on ell li comunica que té una malaltia terminal, exactament igual que Venècia.
Comprendo cómo puedes vivir en Ferrara con ese individuo.
¿Cómo te odio? Si supieras cómo te odio cuando dices esas cosas. ¿Qué querías que hiciera? ¿Dedicarme a buscar clientes bajo los soportales de la plaza de San Marcos? ¿Eh? En Ferrara nos hemos creado amistades, buenos amigos que creen o fingen creer que soy la mujer de Emilio, su señora, como dicen todos. Llevo el anillo, ¿lo ves? Aunque pudiera, no volvería a vivir en Venecia. Está podrida. Esos colores se los da la podredumbre que la va devorando a través de los siglos. ¡Se muere! Volverá a ser el fango que era.
En eso está precisamente su belleza. Pero no todos son capaces de entenderlo. Se necesita llevar en sí el sentimiento de la muerte.
¿Y tú llevas en ti el sentimiento de la muerte? ¿Desde cuándo?
¿Quién sabe? Quizá desde siempre.
Eres un payaso. Y nada más.
Repite eso.
Eres un payaso. ¡Un payaso!
Quizá tenga razón, pero lo cierto es que me estoy muriendo.
¿Qué quieres decir? Todos vamos muriendo.
Pero yo me moriré muy pronto, de verdad. 5 o 6 meses. Quizá menos, me han dicho los médicos. No. La culpa no ha sido tuya. Te entregaba siempre sin reservas cuando nos queríamos. Ferozmente. Éramos jóvenes. ¿Cómo lo recuerdo? Ahora este recuerdo me hace temblar. Porque mis brazos pierden fuerzas. Y mi vida se precipita en la nada. No sé lo que será de mí dentro de una semana.
No, calla.
A veces lo olvido y pienso, la próxima primavera.
Calla, calla.
Ya no habrá próxima primavera.
Calla, te lo ruego.
¿Por qué de callar si soy yo el que muere?
No.
¿Sabes lo primero que me ocurrirá? El anuncio del fin. La vista, no veré. Una mañana abriré los ojos y no veré más que oscuridad.
No, no, basta, basta.
¿Por qué dices basta? No, quiero que me escuches hasta el final.
No.
Ahora mismo apenas si veo. Pero antes de caer en la oscuridad necesitaba llenar mis ojos con tu presencia.
No
has sentido mi mirada desde que llegaste. Contesta.
No. Te haces daño a ti mismo.
Ahora ya sabes por qué te he hecho venir. Tenía necesidad de ti. Encontrar a alguien que supiera comprenderme en mi desgracia. Cuando la vida se escapa, el sentirse solo, desamparado, es para volverse loco. Para volverse loco.
Anònim va néixer, escrita i dirigida per Enrico Maria Salerno. Es va estrenar l'any 1970 i va tenir un èxit grandíssim a Catalunya. I també el disc de la banda sonora amb el tema d'amor d'Estelvio Cipriani. Com he dit, Venècia no era tan sols el marc exterior, era un personatge més. Els protagonistes eren tres, Florinda Volkan, Toni Musante i Venècia. No sempre els escenaris d'una pel·lícula són reals, també poden ser ficticis, és a dir, efímers, construïts únicament per a la pel·lícula. Poden ser carrers o edificis que desapareixen tan bon punt s'acaba el rodatge. La construcció d'edificis de cartró pedra era habitual als estudis de Hollywood. Ara, amb la tècnica digital, la cosa ha canviat. Les pel·lícules de directors com Friedrich Wilhelm Murnau amb Nosferatu, Fritz Lang amb Metrópolis, Orson Welles amb Ciutat de Kane, Stanley Kubrick amb La resplendor o La taronja mecànica, o Hitchcock amb El pati, que recordareu, de La finestra indiscreta, o amb La casa fantasmagòrica de Psicosi, o amb El campanar de Vertigen, han creat espais i atmosferes que s'han convertit en una eina per donar sentit a la història i als personatges que ens presentaven. Vull dir que en totes aquestes pel·lícules hi ha un llenguatge arquitectònic. Les escales del campanar per on James Stewart persegueix Kim Novak a Vertigen, o les escales del campanar per on Joseph Cotten persegueix Marilyn Monroe a Niàgara, han quedat per sempre a la nostra retina. De la mateixa manera que també ho han fet les laberíntiques clavegueres de Viena, on la policia persegueix Orson Welles al Tercer home. Un film capital, parlant d'arquitectura, és La Font, estrenada a l'estat espanyol com El manantial, de King Vidor, amb Cary Cooper i Patricia Neal, que va ser, tot i que no es diu, una biografia de l'arquitecte nord-americà Frank Lloyd Wright. Aquesta n'és una escena.
Esa es la naturaleza de la creatividad. El hombre no puede sobrevivir si no es a través de su mente. Llega al mundo desarmado. Su cerebro es su única arma. Pero la mente es un atributo del individuo. Es inconcebible que exista un cerebro colectivo. El hombre que piensa debe pensar y actuar por sí solo. La mente razonadora no puede funcionar bajo ninguna forma de coacción. No puede estar subordinada a las necesidades, opiniones o deseos de los demás. No puede ser objeto de sacrificio. El creador se mantiene firme en sus convicciones. El parásito sigue las opiniones de los demás. El creador piensa, el parásito copia. El creador produce, el parásito saquea. El interés del creador es la conquista de la naturaleza. El interés del parásito es la conquista del hombre. El creador requiere independencia, ni sirve ni gobierna. Trata a los hombres con intercambio libre y elección voluntaria. El parásito busca poder. Desea atar a todos los hombres para que actúen juntos y se esclavicen. El parásito afirma que el hombre es solo una herramienta para ser utilizada, que ha de pensar como sus semejantes y actuar como ellos, y vivir la servidumbre de la necesidad colectiva prescindiendo de la suya. Fíjense en la historia. Todo lo que tenemos, todos los grandes logros, han surgido del trabajo independiente, de mentes independientes. Y todos los horrores y destrucciones, de los intentos de obligar a la humanidad a convertirse en robots sin cerebros y sin almas, sin derechos personales, sin ambición personal, sin voluntad, esperanza o dignidad. Es un conflicto antiguo, tiene otro nombre, lo individual contra lo colectivo.
La Font, una pel·lícula extraordinària de Kim Vidor basada en la novel·la de l'escriptora d'origen rus Ayn Rand, resident als Estats Units. La pel·lícula transmet la ideologia d'aquesta autora, que era partidària de l'individualisme. L'home que Kerry Cooper interpreta és un arquitecte innovador amb idees que topen amb la mentalitat conservadora de l'època. I la pel·lícula, presentant un conflicte entre la innovació i el classicisme, ens fa veure la importància de l'arquitectura a la nostra vida i a la societat alhora que planteja qüestions sobre la responsabilitat dels arquitectes en el benestar de les persones que viuen als edificis que ells creen. Els dibuixos dels projectes que apareixen en aquest film, La Font, havien de ser de Frank Lloyd Wright, però ell demanava tants diners per fer-los que la Warner els va demanar un arquitecte més barat. Per il·lustrar-vos una mica el vincle fortíssim que sempre hi ha hagut entre l'arquitectura i el cinema, us diré algunes pel·lícules en què l'arquitectura és un motor de l'acció, fins al punt que se'ns fa difícil imaginar la història que ens expliquen fora d'aquell marc. Ja us he esmentat la casa de Psicosi, on hi ha el motel que habita Anthony Perkins. És una casa solitària dalt d'un turó, cosa que provoca un impacte visual i li dona un caràcter misteriós, sobretot de nit. Es tracta d'una casa de tres pisos que suggereixen els tres conceptes fonamentals de la teoria de la psicoanàlisi de Freud, és a dir, jo, superjo i allò. El jo a la planta baixa, on Perkins es comporta amb normalitat. El superjo al pis de dalt, on hi ha la mare ja morta. I l'allò al soterrani, reservat a les pulsions prohibides. El paper determinant de l'arquitectura en l'acció d'un film i en la configuració dels personatges és un tema interessantíssim del qual, malauradament, se'n parla molt poc. Avui ho hem fet en aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, coincidint amb la designació de Barcelona per la UNESCO aquest 2026 com a capital mundial de l'arquitectura. Una pel·lícula que sintetitza irònicament l'arquitectura de les ciutats de mitjans del segle XX és la meravellosa Mon Oncle, de l'any 58. Una obra mestra de Jacques Tati, que ens presenta dos mons molt diferents d'una mateixa ciutat, la part vella i humil i la part moderna i benestant. El més deliciós és la mirada de Jacques Tati, com ens mostra i ens presenta els seus habitants, amb la manera alegre i imaginativa que juguen els infants a la zona humil, en contrast amb el nen de la part rica, avorrit, a casa, envoltat de jeans electrònics o la gent viu aïllada i tancada en si mateixa. I és que l'excés de tecnificació ens aboca a la deshumanització. Ja veieu, per tant, que la relació entre aquestes dues arts, l'arquitectura i el cinema, és molt profunda. Ho és tant que no poden viure l'una sense l'altra. Ara us deixo amb una banda sonora encantadora, la banda sonora de Mon Oncle, una peça que és un dels cims de la memòria sentimental del cinema i, per descomptat, de tota la història de la música cinematogràfica. Fins la setmana vinent, amics. Thank you.
en xarxa. Oh, yeah.